I els diners, els diners, maleïts diners. I els diners, els diners,
maleïts diners. Ahir ho dèiem, un programador informàtic que està a punt de perdre molts diners, però molts diners, perquè no recorda una contrasenya.
Ens ha passat a tots, això de no recordar una contrasenya, però mai ens hi anava tanta pasta. El tema és, gràcies a Déu, que podem picar la pestanya de no recordo la contrasenya. Jo l'he picat mil vegades.
Sí, això sí, però clar, què està passant aquí? Aquests 200 milions d'euros. 200 milions d'euros està a punt de perdre aquest senyor.
Té en compte que té comprat bitcoins i no se'n recorda de la contrasenya i ja, tot això segurament se solucionarà bé. De tota manera, el tema són bitcoins, que són molts, molts, molts diners. Clar, jo no tinc res dels bitcoins.
No, jo tampoc, però en aquest cas ets tu i la teva circumstància. A mi em dius també criptomoneda, m'has explota bastant el cap. Necessitem ara i aquí, a l'Estat de Gràcia, algú com el... Perdoneu, Víctor García Font, bona tarda.
Bona tarda.
Professor de la UOC i expert en criptomonedes, i necessitem que ens expliqui exactament, primer per començar, per què aquest programador alemany que té 7.002 bitcoins, que són ara 200.000 milions d'euros? 200 milions, no, 200 milions d'euros. Bloquejats perquè no recorda la contrasenya per accedir-hi. Però què té a veure una contrasenya amb moneda? No ens vols explicar?
Sí, i tant. Doncs per entendre això hem d'entendre una mica com funciona el tema de les criptomonedes. O sigui, la gràcia de les criptomonedes és que és una forma de pagament digital descentralitzada, que en diem. Normalment nosaltres estem acostumats a quan fem pagaments digitals, o sigui, bàsicament amb targeta de crèdit, que tenim un intermediari que ens el gestiona, o sigui, bàsicament un banc, no? Nosaltres si volem pagar a un comerciant, doncs el banc ens acaba gestionant el pagament, el banc tindrà una base de dades on ens descomptarà uns números de la nostra compte i li sumarà el comerciant, sí? Per simplificar-ho, la manera com funcionen els bitcoin i les criptomonedes en general és que hi ha una base de dades, però aquesta base de dades està distribuïda entre tots els usuaris de la plataforma i no hi ha ningú, no hi ha cap entitat central que la gestioni. I, per tant, els usuaris són els responsables de gestionar-se les contrasenyes per accedir a aquesta plataforma. I el que li ha passat amb aquest enginyer és que ell tenia les contrasenyes per accedir als seus bitcoins i les va desar en un disc dur. O sigui, se les va apuntar, per dir-ho així. Les contrasenyes aquestes són claus criptogràfiques molt llargues, o sigui, no, ningú les pot recordar i necessiten estar apuntades a algun lloc, per simplificar. Ell les tenia en un disc dur i és un disc dur criptogràfic supersegur. Un disc dur que, si t'equivoques a la contrasenya, et dona 10 oportunitats i si a la desena no la poses bé, encripta el disc dur i ja no es pot accedir. I em sembla que ja ha intentat 8 contrasenyes i encara no ha trobat.
Li
i per tant,
intents,
no?
No
pot ser.
Llavors,
sí.
Si ara estàs 10 intents, què passa? Els bitcoins aquells es queden inaccessibles, es destrueixen, què passa?
Sí, o sigui, els bitcoins, al final, és un numeret amb aquesta base de dades distribuïda que us comentava. I, per tant, ell el que està perdent és la manera d'accedir-hi. Si al final arriba el teu intents, se li encripta el disc dur i no hi pot accedir, probablement aquests bitcoins quedaran inaccessibles per sempre.
Això no és la primera vegada que passa, ni serà l'última. Passa bastant, no, amb bitcoins, que la gent s'oblida de contrasenyes?
Sí, passen accidents semblants. Per exemple, hi ha un altre cas d'algú que també tenia bastants milions d'euros i tenia les contrasenyes guardades en un disc dur i el que va fer és llançar el disc dur sense voler. Clar, quan el bitcoin va començar a pujar de preu, llavors es va adonar que havia llançat el disc dur i el va intentar recuperar, però no va poder. Sap a quin abocador està, però no... però no el pot recuperar. Clar, això també s'ha de dir que passava bastant més a l'inici. O sigui, aquesta gent, bàsicament, va comprar bitcoins quan va començar tot això, a l'any 2009, i quan aquestes contrasenyes criptogràfiques per accedir als bitcoins eren una cosa molt simple i no hi havia mecanismes per gestionar-les. Quan tot això ha anat prenent més valor, han començat a sortir companyies que han tret aplicacions per gestionar aquestes claus. I ara tu el que pots fer és instal·lar-te, per exemple, una cartera de criptomonedes, que es diu el teu telèfon mòbil, que et gestiona aquestes claus. I aquesta cartera, tot i que segueixes tenint tu el control de les claus i és la teva responsabilitat, té mecanismes més senzills per poder recuperar les claus en cas de que les perdis o perdis el telèfon, per exemple. Sí,
com, és que, com és que ha pujat tant de preu això del bitcoin? O no, ara últimament estem llegint bastantes notícies de que havia pujat bastant de preu els últims anys.
Sí, el seu preu és bastant variable, val? O sigui, tant puja molt com baixa molt de preu i molt de cop. Val? La qüestió és que el bitcoin És una moneda digital, val? Una moneda com podria ser-ho l'euro o una altra moneda. Val? El que passa és que amb les monedes convencionals, les monedes fiduciàries, que es diu, són els bancs centrals els que regulen la política monetària. I els bancs centrals normalment van emetent més monedes al cap que passa el temps i hi ha una inflació, o sigui, cada cop hi ha més monedes i cada moneda val menys. En el Bitcoin, aquesta política monetària està escrita al codi del programa. O sigui, des del principi ja es va regular que hi hauria 21 milions de bitcoins. Això vol dir que l'oferta de bitcoins és fixa. Com cada vegada hi ha més demanda, o sigui, hi ha més usuaris que volen ser usuaris de bitcoin, a haver-hi més demanda i una oferta fixa fa que el preu pugi.
Espera, Víctor, deixa'm fer un experiment, perquè tu ara ens has explicat una mica el ABC dels bitcoins, perquè s'entengui. Vull saber si això ho hem entès bé. Juanjo, què és un bitcoin? Sí.
Yo soy súper el experto porque dije, esto del Bitcoin es un chollo, básicamente, ¿no? Sí. Yo pensé. Y compré 10 euros en Bitcoin.
Y es que era la vida arriscada, la vida al límite.
Al límite,
Juanjo.
Al límite, al límite.
Salvaje.
Lo compré y no he sabido nada más de los 10 euros, ni de la app, ni nada. Voy tocando ahí, ni claves, ni nada. Digo, ¿esto qué es? Digo, esto es como haber tirado 10 euros a la papelera.
No he entendido nada. ¿Quién compra, Juanjo?
Hace tiempo. Igual tengo ahora mismo, igual tendría 100.000 euros, tal vez, pero...
Pero, ¿y la clau? ¿Recordes el password? ¿Algún? ¿No?
Nada. No sé nada. O sea, yo sé que en mi cuenta puso menos 10 euros. Y ya... Nunca más se supo,
o sigui,
nada.
És la història de l'enginyer, però versió molt barri,
versió
molt
de, Sagrera,
molt de pressupost, molt baix, de 10 euros.
Ara vas a ver, digo, ara yo esto...
Això, Víctor, li ha passat a moltes persones, no?
Bueno, no et sabria quantificar no quantes persones li ha passat això, però bé, és un bon exemple. La qüestió és que com aquí el col·laborador va comprar 10 euros, doncs bé, per ell l'impacte d'això no és massa gran.
Bueno, espera't, tu sabràs, Víctor. Quan ho vas comprar, Juanjo?
Pues ara... A ver, que piense 3 anys.
3 anys, 10 euros en bitcoins.
Ui, és que és molt difícil, clar, això.
No podem saber si està perdent diners.
Probablement ho va comprar quan ja era car i potser ara tindria una mica més. Però bé, la qüestió és que...
Bueno, tu li dius 12 i ja es posa nerviós, eh? Bueno, si ha guanyat 2 euros ja està nerviós.
A mi me llegan unos mails que me llegan en inglés que, claro, no los entiendo. Pero veo que repite mucho blockchain. Digo, esto creo que es de aquello.
Vale, és que blockchain, de fet, és la base de dades aquesta on es guarden els bitcoins, per això surt aquesta paraula. Però bé, això és un bon reflex del que cal mirar, o sigui, cal que si algú inverteix en tot això s'informi amb el que farà abans de fer-ho i sàpiga bé com hi podrà accedir, perquè no...
És a dir, que si ara, Víctor, si ara comprem bitcoins, no ens surt a compte perquè estaríem comprant car?
Caríssim, corregeix-me si m'equivoco, però a data d'avui...
Quan és en pessetes?
Un bitcoin ara són 30.007 euros, pot ser?
Sí.
Un bitcoin? I llavors que has de comprar un quart?
No, sí, això és fraccionable. Sí.
Perquè clar, si el Juanjo va comprar 10 euros... Però és com droga, no? Perdó.
Un grammi,
Víctor, jo no sé si tens la dada al cap, però quan el 2009 van aparèixer els bitcoins, què valia un bitcoin?
Doncs s'ha de pensar que quan va aparèixer això no valia res. O sigui, al principi s'intercanviaven entre la gent que coneixia el protocol.
Sí?
Després va haver-hi un punt que sí que hi va haver-hi una casa d'intercanvi, perquè, clar, cal veure com es compren i es venen. O sigui, al final això no hi ha cap banc que ho gestioni. Al principi era entre persona a persona, llavors quan això va començar a tenir volum van aparèixer unes cases de canvi que posaven d'acord a gent que se'ls volia comprar i se'ls volia vendre.
No,
al principi de tot valien cèntims. O sigui, no sé si el primer any potser valia un dòlar per bitcoin.
Oh, ara tindries 30.000 euros!
Amb un dòlar.
Si
clar.
Sí, però, clar, i tot això ha anat incrementant-se a mesura que hi ha hagut més volum de gent que s'ha interessat per aquest tema.
Però Víctor, jo no me'n refio, perquè si no hi ha cap banc al darrere. El banc és una cosa fiable, és una cosa sòlida. És una cosa que saps que no et prendran el pèl mai.
La gràcia... No, però això està ben vist. O sigui, aquesta reflexió està bé. Hi ha molta gent que pot criticar els bancs, però llavors tu els hi presentes aquesta solució descentralitzada on no cal confiar en els bancs, llavors no es fien d'això perquè no hi ha ningú darrere.
És així, és així.
Llavors és una mica contradictori. Però també aquí cal dir que no cal que la solució sigui totalment descentralitzada. Tot i que Bitcoin sigui descentralitzat, ara ja hi ha empreses que gestionen els bitcoins per tu. Clar, o sigui, tot això, contra més volum hi ha més infraestructura darrere.
Sí.
Al principi sí que la gent perdia molt les claus i ara han sortit aplicacions que te les gestionen. O sigui, això està evolucionant i ha d'evolucionar encara molt més.
Doncs estarem... No, més preguntes ja no, perquè no tenim més temps, Maria.
Tu podries hackejar els bitcoins d'un altre usuari. Tu podries robar-li, si tens la contrasenya.
Però igual que amb qualsevol altra qüestió monetària. Això és igual, idèntic. Tu també puc hackejar-te el compte del teu banc, Maria.
Tu, que has de poder.
Si no te'n
recordes ni dels teus. Escolta'm, Víctor García Font, professor de la UOC, expert, com heu pogut comprovar, en criptomonedes. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu.